juntament amb la de la grip, Cristina Cantal.
A Catalunya, el lloc triat per iniciar la campanya és la residència de la gent gran Feixa Llarga de l'Hospitalet, on fa 2 anys, en plena pandèmia, es va dispensar l'esperada primera dosi. Josep Maria Argimon és conseller de Salut.
Proactivament, els equips d'atenció primària aniran avisant a les persones de 80 i més anys, i d'aquí uns dies obrirem la possibilitat ja de que les persones de 60 o 80 anys es programin i puguin rebre les vacunes, les que ells considerin, la de la grip i la de la Covid.
A l'espera del tancament de les festes de la Mercè amb el Piro Musical, la tercera nit ha transcorregut sense els incidents de la matinada de diumenge, que va acabar amb una persona morta i 12 detinguts.
Les detencions, però, s'han tornat a repetir aquesta passada nit, on una persona ha resultat ferida per un atac amb arma blanca. Ho ha explicat el tinent d'alcalde i regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle.
Aquesta cultura de l'arma blanca, no? És un tema que ens ha de preocupar, perquè apareixen no en les festes majors, sinó que és un element que està present en moltes de les activitats delictives que es produeixen. Per tant, aquest és un tema que la policia doncs analitza per veure doncs de quina manera també es poden fer les requises que corresponguin.
Protecció Civil activa el pla secta per una fuita de nafta aquesta matinada a l'empresa Cessa, al polígon sud de Tarragona.
El material no és perillós, però sí que ha deixat sentir una forta olor a gas i benzina que s'ha estès pel centre de la ciutat i per alguns punts del litoral entre el Tarragonès i el Garraf.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
A prop de les 4 de la matinada al polígon químic sud de Tarragona s'ha produït una fuita de nafta entre 100 i 300 metres cúbics de l'empresa Cessa. A partir de la 1 del migdia s'ha començat la maniobra del gas restant en un altre desbalsament amb l'ajuda d'una canonada. Degut al procediment del buidatge de dipòsit ha provocat forts episodis de males olors al llarg del litoral de Tarragona fins al Maresme.
El Vallès compleix 60 anys dels fatídics aiguats del 1962 que van deixar 1 miler de morts.
Les principals poblacions afectades han organitzat actes commemoratius.
Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
En Pablo Gómez tenia 27 anys quan van succeir els fets.
El problema fue que esa cantidad de agua de golpe. Porque si baja la riera, va bajando la riera. Más o menos, la gente lo ve, pero es que los pilló de golpe. Miles y miles de metros cúbicos que llegaron de golpe. Y pasó lo que pasó.
En cultura, Lleida presenta el pla estratègic del nou Museu d'Art Jaume Morera.
El nou centre d'art que preveu inaugurar-se a l'estiu de 2023 ampliarà el seu discurs museogràfic per convertir-se en el primer museu d'art modern i contemporani del país.
Uau, Lleida Ràdio, Miriam García.
Per tal de reflectir aquest canvi en la seva nomenclatura, el nou nom que rebrà l'espai serà Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, una denominació amb la qual es vol convertir en un referent a nivell català, tal com apunta el seu director, Jesús Navarro.
Si fem aquest salt és perquè volem reivindicar la singularitat d'aquest museu. És l'únic museu d'art modern i contemporani del país.
I en esports, el jugador del Barça, Ronald Araujo, passarà pel quiròfan, Eduard Cabré.
El futbolista uruguaià serà operat aquest dimecres a Finlàndia del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta. Araujo s'estarà entre 2 i 3 mesos de baixa i es perdrà el Mundial de Qatar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest vent de mestral que ha d'anar bufant, sobretot cap a la meitat sud del país, i de fet durant aquesta propera matinada i de cara demà al matí serà força destacat cap a l'extrem sud del territori. També cal destacar que durant les properes hores han de créixer nuvolades en punts de les comarques gironines, sobretot cap a l'interior, i cauran alguns ruixats de caràcter local amb una intensitat que no ha de ser molt intensa, però sí que podran anar acompanyats de tempesta. D'altra banda, també arribaran alguns núvols alts i mitjans que tendiran a deixar el cel entrenyinat a bona part del país, i també quedaran alguns núvols més compactes enganxats cap a la cara nord del Pirineu, i aquí sí que el cel quedarà força més ennuvolat. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà suau, sí que a punts costaners i sobretot del sud del país, a causa del vent, tindrem una temperatura més agradable. Rondarà entre els 24 i 25 graus en molts indrets del país, tot i que podrà ser una miqueta més alta a sectors del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de Lamo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Estem en plena operació retorn de la facilitat de la Mercè. Han tornat prop del 73% de vehicles, però encara tenim algunes retencions. De fet, hem de destacar una informació que ens acaba d'arribar ara mateix. Sembla que hi ha un accident on hi ha múltiples vehicles implicats a la zona de Sant Sadurní d'Anoia i, per tant, hi haurà moltes complicacions en aquest punt, ja que aquest accident acaba de passar ara mateix. Pel que fa a aquesta mateixa P7, també tenim problemes per un altre accident a Subirats, a un carril obert només per un camió i, per tant, a 8 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquesta P7 presenta problemes a la Roca, Montornès, Barberà, també a Tarragona, la sortida 34 tallada, a Hospitalet i a l'Ametlla de Mar. I, per tant, aquesta via és la més complicada en aquests moments. A l'entorn metropolità, problemes a la C33, la C17 i la C58, cap al nus de la Trinitat i la ronda, sobretot al tram de la Pota Nord, molt carregat. Això és tot de moment. Molt bona tarda.
My home. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. En marxa des d'aquest dilluns la campanya de vacunació de la quarta dosi de la Covid juntament amb la de la grip.
Els responsables sanitaris assenyalen que de moment està tenint bona acollida entre els més grans, que és a qui va dirigida de moment. A Catalunya, el lloc triat per iniciar la campanya és la residència de la gent gran Feixa Llarga a l'Hospitalet, on fa 2 anys, en plena pandèmia, es va dispensar l'esperada primera dosi.
Com dèiem, de moment aquesta quarta dosi està destinada com amb les persones de més edat, les persones que viuen en residències i les més grans de 80 anys. I també, des d'aquest dilluns, també com dèiem, reben 2 punxades perquè junt amb la quarta dosi contra la Covid també seran vacunades contra la grip. Anna Fortuny.
La primera persona vacunada de la quarta dosi ha estat la Josefa Pérez, de 91 anys, qui ja va ser la primera vacunada de Covid a Catalunya fa gairebé 2 anys. Una campanya que engega de manera simultània amb la grip. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que la campanya es planteja des de la normalització davant la baixa incidència del virus.
Proactivament, els equips d'atenció primària aniran avisant a les persones de 80 i més anys, i d'aquí uns dies obrirem la possibilitat ja de que les persones de 60-80 anys es programin i puguin rebre les vacunes, les que ells considerin, la de la grip i la de la Covid.
Calculen que la campanya pels majors de 80 anys s'allargarà fins a meitats de desembre. Unes dosis amb alta càrrega pensada per aquests col·lectius. Carmen Cabezas és la secretària de Salut Pública.
Actualment la que estem utilitzant és una que està adaptada per la variant BA4, BA5. La setmana passada ens van arribar aproximadament unes 900.000 dosis i aquesta setmana arribaran un nombre pràcticament similar.
Des del Departament de Salut recorden que els menors de 60 anys sense patologies prèvies no s'han de vacunar de la quarta dosi.
La punxada que estrena la quarta dosi s'ha fet simbòlicament a l'Hospitalet, però la campanya s'estén ja a tot Catalunya. A Sabadell, l'inici de l'administració d'aquesta vacuna s'ha fet al complex Sabadell Gent Gran, on s'espera que es vacunin els 145 residents. Ràdio Sabadell, Pau Durant.
Això vol dir que es protegiran amb el vaccí Pfizer tots menys un parell, un que no ha volgut i un altre que no és aconsellable que la rebi per prescripció mèdica. La Pepita i la Dolors han estat de les primeres en ser injectades.
Totes tres les porto i ara em faltava aquesta, que ja l'esperava amb il·lusió.
Home, ganes, no moltes ganes, però si s'ha de fer, s'ha de fer. I després l'altre me la poso sempre. Vull dir, cada any me l'he posada.
M'ho va dir la meva filla. Diu, mama, d'aquí uns quants dies vindran i et posaran la quarta vacuna. Jo que dic, bueno, que vinguin quan sigui l'hora. I mira, ja hi som.
L'he agafat per això, per quan ja totes acabaven, llavors començo. No, jo no, però he d'anar a 3. Però vull dir, vaig ser de les últimes, però no vaig tenir ni febre ni res de res.
Pel que fa als professionals sanitaris, se'n vacunaran un centenar. S'aprofita també per oferir la doble vacunació, sumant el vaccí de Pfizer al de la grip, donat que es poden administrar al mateix moment i d'aquesta manera s'avança també en aquesta campanya.
Notícies en xarxa.
La tercera nit de les festes de la Mercè a Barcelona ha transcorregut sense els incidents de la matinada de diumenge, que van acabar amb una persona morta i 12 detingudes. Les detencions, però, s'han tornat a repetir aquesta passada nit, on una persona ha resultat ferida per un atac amb arma blanca. David Amador.
Tot i aquests incidents, no hi ha hagut els aldarulls ni els saquejos a comerços de la matinada de diumenge. El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, admet que la proliferació de les armes blanques és un fet que ha de preocupar tota la societat.
Aquesta cultura de l'arma blanca, no?, és un tema que ens ha de preocupar, perquè apareixen no en les festes majors, sinó que és un element que està present en moltes de les activitats delictives que es produeixen. Per tant, aquest és un tema que la policia doncs analitza per veure doncs de quina manera també es poden fer les requises que corresponguin.
Els comerciants, però, exigeixen a les autoritats que acceptin que hi ha un problema de seguretat pública a Barcelona i que implementin noves mesures. Ho ha dit a la xarxa de comunicació local el president de l'eix comercial de la Creu Coberta, Lluís Llanes.
Hi ha hagut una persona morta i el gran problema és que l'altre que el va matar anava armat. I aquest és el problema, que cada dia hi ha més persones armades a Barcelona. No és una cosa de frivolitat, és una cosa que es té que acceptar.
Malgrat tot, aquest estiu a Barcelona, segons l'informe del consistori, s'han registrat al voltant d'un 12% de fets delictius menys que en el mateix període del 2019, l'any previ a la pandèmia.
També sobre seguretat pública, el jutjat de Figueres ha enviat a presó el jove detingut per assassinar d'un tret una dona a Empuriabrava i robar-li l'autocaravana per fugir.
L'investigat explica que va cometre el crim obeint una veu interior que li ordenava matar qui es trobés dins l'habitatge. Es va trobar la víctima dormint, li va tapar la cara amb un coixí i la va disparar a boca de canó. L'home, un alemany de 57 anys, també ha declarat que li havia agafat la pistola al seu germà a principis d'agost abans de marxar d'Alemanya en bicicleta amb intenció de fer el Camino de Santiago. La causa està oberta per assassinat, violació de domicili, tinença il·lícita d'armes i robatori.
En clau política, quan falten menys de 24 hores perquè tingui lloc el debat de política general, les tensions entre socis de govern semblen haver revifat.
Malgrat que la tensió entre els dos socis de govern havia disminuït els últims dies en la roda de premsa d'aquest dilluns, la secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha fet un advertiment a Junts per Catalunya i proposa enfocar-lo com una oportunitat per crear aliances.
Alguns voldran fer d'aquest debat de política general l'escenari d'una divisió o l'escenari per buscar excuses. No és el moment de voler desestabilitzar el govern del nostre país per qüestions internes, per disputes internes d'algun dels socis de la coalició. Seria irresponsable.
I en declaracions a la xarxa, la diputada del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, demana restablir la unitat estratègica de l'independentisme.
Toronjo ha responsabilitzat Esquerra Republicana d'aquesta manca d'unitat.
Fem una valoració positiva pel que fa a nivell sectorial de l'acord de govern amb Esquerra Republicana, però sí que hi ha punts en els que no estem contents i cal reivindicar i cal que realment es portin a terme, des de construir una direcció estratègica perquè tots els actors independentistes vagin a la una i generi aquest consens que és el que tothom ens demana, però a més també una coordinació de quina és l'activitat parlamentària a Madrid, a la resta de cambres.
Aquestes diferències de ben segur es traslladaran al debat de política general que comença demà al Parlament de Catalunya. Serà una nova prova de foc per l'estabilitat del govern i per la relació entre els dos partits que el formen. La primera sessió arrencarà aquest dimarts, com dèiem, al matí i culminarà divendres. En un moment d'hores baixes, en el si de la unitat de l'independentisme, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avançat que vol llançar una proposta àmplia per l'autodeterminació. Mont Carvajal.
El debat sobre l'orientació de política general del govern es celebra al setembre i marca l'inici del curs parlamentari. Serà el segon que afronta Aragonès al capdavant de l'executiu. El presidirà Alba Vergés com a vicepresidenta en funcions de presidenta, en comptes de Laura Borràs, que va ser suspesa de càrrec i atribucions. Els partits de govern, Esquerra i Junts, intentaran aparcar les seves diferències després de dies de tirar-se els plats pel cap sobre com culminar la independència. Però el focus es posarà sobretot en la crisi energètica, social i econòmica que s'apropa. Al matí, Aragonès exposarà el seu pla de treball, present i futur. Els grups diran la seva a la tarda. Començarà el PSC. El ple reprendrà divendres a les 11 amb el debat i votació de les propostes dels grups. Dimecres i dijous no hi haurà sessió.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. A Tarragona s'ha hagut d'activar aquesta matinada el pla secta per una fuita de nafta a l'empresa Cessa, al polígon sud. El material no és perillós, però sí que ha deixat sentir una forta olor a gas i benzina que s'ha estès pel centre de la ciutat i per alguns punts del litoral, entre el Tarragonès i el Garraf, o fins i tot alguns punts de Barcelona. Protecció Civil alerta que les males olors poden estendre's fins demà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
A prop de les 4 de la matinada al polígon químic sud de Tarragona s'ha produït una fuita de nafta entre 100 i 300 metres cúbics de l'empresa Cessa. A partir de la 1 del migdia s'ha començat la maniobra del gas restant en un altre desbalsament amb l'ajuda d'una canonada. Degut al procediment del buidatge de dipòsit ha provocat forts episodis de males olors al llarg del litoral de Tarragona fins al Maresme. Fins a 100 dotacions de bombers de Catalunya i bombers del Parc Químic de Tarragona han ajudat a la contenció en la fuita. A partir d'aquí el telèfon d'emergència 112 ha rebut de 2:15 i 2:15 fins a 2:00 Setes trucades provenents del litoral del Tarragonès i del Garraf per fortes olors de gas i de benzina. En aquests moments, les olors van direcció al litoral barceloní. L'empresa ha confirmat que en aquests moments està controlada la situació. S'espera que les fortes olors es puguin continuar allargant-se fins a les properes 12 i 13 hores, ja que les tasques del transvasament per la canonada de nafta té prevista una durada entre avui a la matinada i demà al matí.
No marxem de Tarragona, pèrdues milionàries a Llevant a causa dels importants desperfectes que va provocar la pluja aquest cap de setmana. El Club Tenis Tarragona i el Club de Vela Platja Llarga hauran de refer part de les instal·lacions. Des de Cala Romana s'exigeix que s'actuï de manera immediata a les rieres per evitar nous episodis com el de divendres passat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Aquest dilluns encara hi ha cotxes embarrancats, pàrquings inundats, imatges que demostren que l'aigua va fer molt de mal en aquesta zona de Llevant. Els veïns de Cala Romana avisen que el temporal d'aquest divendres ha estat la gota que ha fet vessar el got. Fa temps que reclamen que s'arrangin les voreres i que s'actuï d'una vegada per totes per canalitzar com toca les rieres que passen per allà i que el dia de Santa Tecla baixaven com si fossin rius. La presidenta dels veïns, Belén Marrón, diu que cal netejar de manera urgent i planificar una intervenció per evitar haver de passar per situacions tan greus.
La riera pot tornar a vessar tota l'aigua i podem tornar a tindrà un problema com el que hem tingut, desgraciadament. Per això demanem que, de forma urgent, no només es netegi, sinó que es faci un plantejament tècnic.
Al Tenis Tarragona hauran de refer 8 pistes de tenis i 4 de pàdel. També hi ha desperfectes importants. Al Club de Vela Platja Llarga, una part de l'edifici es va acabar esfondrant.
I encara al voltant dels aiguats, aquesta passada nit s'han complert 60 anys de la fatídica nit de les pluges torrencials que el 1962 van deixar un miler de morts al Vallès. Les principals poblacions afectades han organitzat actes commemoratius. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Després d'un llarg període de sequera, a la ciutat hi van caure 225 litres per metre quadrat en tan sols 3 hores, uns registres del tot inusuals que, sumats a la mala planificació urbanística, van causar una riuada d'aigua i fang que es va endur la vida de centenars de persones. En Pablo Gómez, del barri de Les Arenes, tenia 27 anys quan van succeir els fets.
El problema fue esa cantidad de agua de golpe. Porque si baja la riera, va bajando la riera. Más o menos la gente lo ve, pero es que los pilló de golpe. Miles y miles de metros cúbicos que llegaron de golpe. Y pasó lo que pasó. Se urbanizaron sitios que no había que hacerlo y después la riera, que si ese puente hubiera estado en condiciones, no hubiera pasado lo que pasó.
Després de l'arribada del 62, la ciutat va viure una gran onada de solidaritat. Per contra, però, encara avui en dia es plantegen molts interrogants, com les possibles adopcions irregulars o l'especulació immobiliària, qüestionant l'actuació del règim franquista i dels polítics d'aquell moment.
Doncs el catedràtic d'Enginyeria Hidràulica de la UPC, Juan Pedro Martín Vide, reconeix que els científics encara no en saben prou de les característiques de les rieres i avisa que les riuades del Vallès es podrien repetir.
Tot i això, matisa que les conseqüències haurien de ser diferents perquè ja no viu ningú al costat de les rieres. Ho ha dit aquest matí a Notícies en Xarxa.
Les conseqüències d'aquell moment que hem vist repetidament en els últims reportatges són degudes a l'ocupació de l'espai de la riera i això ara és bastant més conegut i més controlat. Per tant, no hi haurien les víctimes que hi va haver, però diguem que el tipus de tempesta torrencial podria tornar a passar.
Encara en territori, el túnel de la variant d'Anglès ja està completament perforat. Aquest matí s'han dut a terme els últims treballs que permetran connectar la C-63 amb la Nacional 141. L'obra, que va començar ara fa un any, evitarà que cada dia circulin pel centre de la ciutat 2.000 vehicles pesants. Des del govern asseguren que els treballs estaran acabats abans de finalitzar l'estiu vinent. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Després d'un any, Anglès ha pogut veure la calada de l'última paret del túnel de la Variant, una obra que connectarà la C63 a l'alçada del cementiri amb la N141, just al costat de la gasolinera en direcció a Girona. L'obra, que finalitzarà l'estiu vinent, permetrà a la vila d'Anglès reduir considerablement el nombre de vehicles que hi transitin per dins de la població, com explica el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró.
Ajudarà a millorar moltíssim la qualitat de vida dels ciutadans d'Anglès, perquè avui hi passen aproximadament uns 20.000 vehicles pel centre de la ciutat i, per tant, podrem desviar gran part d'aquest trànsit, sobretot vehicles pesants, per aquesta variant a través d'aquest túnel. És una obra llargament demanada per aquest municipi, pels seus ciutadans.
Respecte als vehicles pesants, n'hi circulen cada dia 2.000, una xifra que també es veurà dràsticament reduïda gràcies a la nova variant.
En cultura, les festes de la Mercè de Barcelona tanquen avui amb el Piro Musical.
Serà a les 10 de la nit a l'Avinguda Maria Cristina. L'espectacle pirotècnic va a càrrec d'Igual i estarà dedicat a la música italiana, al feminisme, als 175 anys del Liceu i la pau al món. Abans, però, els diferents escenaris acolliran els últims concerts com Contra Blues o Manzo.
I aquest matí s'ha fet la presentació del pla estratègic del nou Museu d'Art Jaume Morera de Lleida. El nou centre d'art, que preveu inaugurar-se l'estiu de 2023, ampliarà el seu discurs museogràfic per convertir-se en el primer museu d'art modern i contemporani del país. Míriam García, UAU Lleida Ràdio.
Per tal de reflectir aquest canvi en la seva nomenclatura, el nou nom que rebrà l'espai serà Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, una denominació amb la qual es vol convertir en un referent a nivell català, tal com apunta el seu director, Jesús Navarro.
Si fem aquest salt, que deia d'atensar-nos més a l'actualitat, és perquè volem reivindicar la singularitat d'aquest museu. És l'únic museu d'art modern i contemporani del país que parla d'una manera sostinguda i d'una manera amb un relat llarg sobre el que ha estat l'art del segle XX i arribem pràcticament fins a l'actualitat.
Aquest és un dels canvis inclosos en el Pla Estratègic 2022-2025 del museu, que s'ha presentat aquest dilluns. Un altre dels aspectes que es vol potenciar és l'àmbit digital i comunicatiu, motiu pel qual es crearà una nova imatge corporativa que es presentarà pròximament i també s'idearà un nou espai digital museogràfic.
Encara en cultura, la ciutat de Tarragona ha tancat la Santa Tecla dels 700 anys amb rècord de participació, tot i la pluja que va fer suspendre els actes centrals del migdia i tarda de divendres 23 de setembre, dia de la patrona. L'alcalde Pau Ricomà ha fet balanç i afirma que, malgrat tot, han estat unes festes extraordinàries. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Pau Ricomà ha fet balanç en declaracions a Tarragona Ràdio de les dues setmanes de Festa Major. Ha destacat l'elevada participació i absència d'incidents en cites multitudinàries com la baixada de l'Àliga als concerts populars de Manel i Barón Rojo o les revelles a la vigília de Santa Tecla. L'alcalde explica que en els actes especials i de gran format que han inaugurat la Santa Tecla dels 700 ha brillat el talent local.
Espectacles amb el qual podem conjugar el que és la cultura més popular o més clàssica amb la cultura contemporània, no? I això crec que ha sigut dues lectures molt, molt, molt interessants que, no sé, i crec que hem demostrat que la ciutat té una capacitat artística enorme.
Marc Jornet va obrir les festes amb un espectacle a la Tàrraco Arena Plaça i Xavier Pastrana assumia ahir la cloenda amb el Vesperae Tarraconense a la Catedral i amb la veu de la soprano Marta Mateu.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El jugador del Barça, Ronald Araujo, serà intervingut quirúrgicament aquest dimecres del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta. La intervenció es farà a la ciutat de Turku, a Finlàndia. Araujo s'estarà entre 2 i 3 mesos de baixa i es perdrà el Mundial del Qatar. El club blaugrana ha informat també aquesta tarda de la lesió de dos futbolistes més, Frenkie de Jong, una elongació al semitendinós de la cuixa esquerra, i Memphis Depay, amb una lesió al bíceps femoral de la cuixa també esquerra. No hi ha estimació de temps de baixa d'aquests dos futbolistes neerlandesos. També avui hem sabut que el clàssic entre el Madrid i el Barça ja té dia i hora. La plataforma televisiva d'Azón ha anunciat a les xarxes socials que el partit entre el Madrid i el Barça al Santiago Bernabéu es disputarà el diumenge 16 d'octubre a 1:45 de la tarda. I en bàsquet, aquest vespre, a partir de les 8, el Força Lleida juga a la pista del Morabanc Andorra en partit de la Lliga Catalana LEP OR. Des de UAU, Lleida Ràdio informa Míriam García.
Es tracta del partit d'anada de la Lliga Catalana LEP i que viurà el seu enfrontament de tornada a l'Espai Fruita Barris Nord aquest dijous vinent. Dos partits que per l'entrenador de l'ICX Força Lleida, Gerard Encuentra, en són dos més de pretemporada, tot i tenir el caràcter oficial que tenen.
Jo, des d'això que he entrenat la Lliga Catalana, sí que és com un partit oficial, però sempre és, per mi són partits de pretemporada, no? I així ens ho agafem. Un partit, a més, contra un dels millors rivals, no?, de la categoria, a més, que ens exigirà molt, així que què millor, no?, que tindre aquests dos partits seguits ara. Crec que ens vindran molt bé per a posar en pràctica el que estem treballant el dia a dia i per mi són, sí que són oficials de la federació, però per mi són uns partits de pretemporada, així que com un entrenament més.
I és que, segons l'entrenador de l'ICG Força Lleida, tindrà endavant una de les millors plantilles de l'Aleport 2022-2023. El partit avui a les 8 del vespre a Andorra.
També en bàsquet, el Joventut de Badalona jugarà la semifinal de la Lliga Catalana Femenina davant el Cadí La Seu. Serà aquest proper divendres. Les badalonines hi accedeixen després de guanyar la Lliga Catalana Challenge en una final en què es van imposar el Lima Horta i que es va poder veure a les teles locals i a la plataforma Xala. I demà es juguen partits de la segona ronda de la Copa del Rei de Futbol Sala amb tres equips catalans implicats. El Mataró jugarà a la pista del Grupo Osa de Mallorca, mentre que el Salou rebrà el Barceloneta. Són eliminatòries a partit únic. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Carret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Eduard Cabré als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 30 de setembre i l'1 i 2 d'octubre inaugura la temporada de l'Auditori amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i el seu nou director titular, Ludovic Borló.
Sonaran l'íntima i espiritual Quarta Sinfonia de Mahler i Let Me Tell You, l'obra més emblemàtica de Hans Abrahamsen.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa celebra el 25è aniversari, omplint carrers, places, teatres i equipaments amb més de 70 propostes de música, arts escèniques i cultura popular. Ens acompanyes?
25a Fira Mediterrània de Manresa, del 6 al 9 d'octubre. Entrades a la venda i més informació a firamediterrania.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
El fonoll. El fonoll, Phoeniculum vulgare, pertany a la família de l'api, la xiriviola pastanaga, que tot i ser força diferents d'aspecte, el seu bulb també creix i es desenvolupa sota terra. Es poden aprofitar totes les parts de la planta. Del que creix silvestre per tota la conca del Mediterrani, s'aprofiten les tiges i les llavors, sobretot per aromatitzar els plats. Del de conreu, el dolç, es consumeix el bulb blanc i carnós, format per capes més gruixudes a l'exterior, de les que emergeixen les tiges cruixents i anissades que es van ramificant cap a l'exterior. És una hortalissa poc calòrica i rica en fibra, que ajuda a regular el trànsit intestinal. Destaca per ser un gran aliat per millorar els processos digestius, afavorir l'eliminació de gasos i reduir la inflamació i els dolors gàstrics. És molt interessant afegir-lo a plats de llegums o combinats amb d'altres verdures que solen produir flatulències. Es pot consumir tant cru com cuit i és molt apreciat a la cuina per la seva versatilitat, sabor dolç i anissat i delicat. Tot i ser la gastronomia italiana la que més l'usa, podeu trobar moltes receptes senzilles, suculentes i originals, com fonoll i pastanaga al forn amb taronja, pinyons i olives, o bé rostit al forn amb herbes aromàtiques, o saltejat amb anxoves, tàperes, olives i tomàquet. Però també d'altres receptes més fresques per a la primavera, com una crema de fonoll, poma i porro, o afegit amanides juntament amb maduixes. A més, es pot fer una tisana de les llavors, ja que contenen compostos beneficiosos pel sistema digestiu. El fonoll pot ser l'element ideal per acompanyar plats de llegums per fer-les més digestives o ser la guarnició de plats principals. Si ja l'utilitzaves, pots atrevir-te amb noves receptes ara que ja en coneixes totes les seves propietats. I si no sabies com cuinar-lo, ara ja no tens excusa perquè estigui present en la teva dieta mentre n'és temporada.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa des d'aquest dilluns la campanya de vacunació de la quarta dosi de la Covid juntament amb la de la grip. Cristina Cantal.
A Catalunya, el lloc triat per iniciar la campanya és la residència de la gent gran Feixa Llarga de l'Hospitalet, on fa 2 anys, en plena pandèmia, es va dispensar l'esperada primera dosi. Josep Maria Argimon és el conseller de Salut.
Proactivament, els equips d'atenció primària aniran avisant a les persones de 80 i més anys, i d'aquí uns dies obrirem la possibilitat ja de que les persones de 60 o 80 anys es programin i puguin rebre les vacunes, les que ells considerin, la de la grip i la de la Covid.
A l'espera del tancament de les festes de la Mercè amb el Piro Musical, la tercera nit ha transcorregut sense els incidents de la matinada de diumenge, que van acabar amb una persona morta i 12 detingudes.
Les detencions, però, s'han tornat a repetir aquesta passada nit, on una persona ha resultat ferida per un atac amb arma blanca. Ho ha explicat el tinent d'alcalde i regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle.
Aquesta cultura de l'arma blanca, no? És un tema que ens ha de preocupar, perquè apareixen no en les festes majors, sinó que és un element que està present en moltes de les activitats delictives que es produeixen. Per tant, aquest és un tema que la policia doncs analitza per veure doncs de quina manera també es poden fer les requises que corresponguin.
Protecció Civil activa el pla secta per una fuita de nafta aquesta matinada a l'empresa Cessa, al polígon sud de Tarragona.
El material no és perillós, però sí que ha deixat sentir una forta olor a gas i benzina que s'ha estès pel centre de la ciutat i per alguns punts del litoral entre el Tarragonès i el Garraf.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
A prop de les 4 de la matinada al polígon químic sud de Tarragona s'ha produït una fuita de nafta entre 100 i 300 metres cúbics de l'empresa Cessa. A partir de la 1:00 PM s'ha començat la maniobra del gas restant en un altre desbalsament amb l'ajuda d'una canonada. Degut al procediment del buidatge de dipòsit ha provocat forts episodis de males olors al llarg del litoral de Tarragona fins al Maresme.
El Vallès compleix 60 anys dels fatídics aiguats del 1962 que van deixar 1 miler de morts.
Les principals poblacions afectades han organitzat actes commemoratius.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Pep Hernández, un testimoni dels fets, ha explicat com ho va viure el cafè de la ràdio.
El riu iba de banda a banda, bueno, bajaban tablas, palos, animales muertos. Era impressionant la quantitat d'aigua que portava el riu, eh?
En cultura, Lleida presenta el pla estratègic del nou Museu d'Art Jaume Morera.
El nou centre d'art que preveu inaugurar-se a l'estiu de 2023 ampliarà el seu discurs museogràfic per convertir-se en el primer museu d'art modern i contemporani del país.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
Per tal de reflectir aquest canvi en la seva nomenclatura, el nou nom que rebrà l'espai serà Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, una denominació amb la qual es vol convertir en un referent a nivell català, tal com apunta el seu director, Jesús Navarro.
Si fem aquest salt és perquè volem reivindicar la singularitat d'aquest museu. És l'únic museu d'art modern i contemporani del país.
I en esports, el jugador del Barça, Ronald Araujo, passarà pel quiròfan. Eduard Cabré.
El futbolista uruguaià serà operat aquest dimecres a Finlàndia del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta. Araujo s'estarà entre 2 i 3 mesos de baixa i es perdrà el Mundial del Qatar.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest vent de mestral que ha d'anar bufant, sobretot cap a la meitat sud del país, i de fet, durant aquesta propera matinada i de cara demà al matí, serà força destacat cap a l'extrem sud del territori. També cal destacar que durant les properes hores han de créixer nuvolades en punts de les comarques gironines, sobretot cap a l'interior, i cauran alguns ruixats de caràcter local amb una intensitat que no ha de ser molt intensa, però sí que podran acompanyats de tempesta. D'altra banda, també arribaran alguns núvols alts i mitjans que tendiran a deixar el cel entrenyinat a bona part del país i també quedaran alguns núvols més compactes enganxats cap a la cara nord del Pirineu i aquí sí que el cel quedarà força més ennuvolat. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà suau, sí que a punts costaners i sobretot del sud del país, a causa del vent, tindrem una temperatura més agradable. Rondarà entre els 24 i 25 graus en molts indrets del país, tot i que podrà ser una miqueta més alta a sectors del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs parlem ara mateix de l'accident múltiple que hi ha hagut a la zona entre Sadurní i l'Anoia, més o menys, o Subirats, en concret, on s'han vist implicats 14 vehicles. Estan tots, sembla que no hi ha ferits, estan ocupant un carril. Només n'hi ha un d'obert perquè estan els efectius treballant, i el que sí, és 11 quilòmetres de retenció en sentit Barcelona. Per tant, compte, perquè la situació és complexa en aquesta P7. Seguim parlant de la P7, on també tenim problemes amb un tornés del Vallès. Tenim també a l'Hospitalet de l'Infant. Ha millorat en alguns punts aquesta P7. I pel que fa als accessos a l'àrea metropolitana, també han millorat, però encara tenim problemes, per exemple, a la C58 cap al nus de la Trinitat, i en el cas de les rondes només ha de segar algun punt de l'antic a Santa Coloma de Gramenet en sentit la mateixa nus de la Trinitat. Per tant, molta precaució, redueixen les retencions, però encara hi ha problemes per aquest accident múltiple. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa des d'aquest dilluns la campanya de vacunació de la quarta dosi de la Covid juntament amb la de la grip.
Els responsables sanitaris assenyalen que de moment està tenint bona acollida entre els més grans, que és a qui va dirigida de moment. A Catalunya, el lloc triat per iniciar la campanya és la residència de la gent gran Feixa Llarga de l'Hospitalet, on fa precisament 2 anys, en plena pandèmia, es va dispensar l'esperada primera dosi.
Aquesta quarta dosi està destinada, com dèiem, a les persones de més edat, les persones que viuen en residències i les més grans de 80 anys i també, com dèiem, des d'aquest dilluns reben 2 punxades perquè junt amb la quarta dosi contra la Covid també seran vacunades contra la grip. Anna Fortuny.
La primera persona vacunada de la quarta dosi ha estat la Josefa Pérez, de 91 anys, qui ja va ser la primera vacunada de Covid a Catalunya fa gairebé 2 anys. Una campanya que engega de manera simultània amb la grip. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que la campanya es planteja des de la normalització davant la baixa incidència del virus.
Proactivament, els equips d'atenció primària aniran avisant a les persones de 80 i més anys, i d'aquí uns dies obrirem la possibilitat ja de que les persones de 60 o 80 anys es programin i puguin rebre les vacunes, les que ells considerin, la de la grip i la de la Covid.
Calculen que la campanya pels majors de 80 anys s'allargarà fins a meitats de desembre. Unes dosis amb alta càrrega pensada per aquests col·lectius. Carmen Cabezas és la secretària de Salut Pública.
Actualment la que estem utilitzant és una que està adaptada per la variant BA4, BA5. La setmana passada ens van arribar aproximadament unes 900.000 dosis i aquesta setmana arribaran un nombre pràcticament similar.
Des del Departament de Salut recorden que els menors de 60 anys sense patologies prèvies no s'han de vacunar de la quarta dosi.
La punxada que estrena la quarta dosi s'ha fet simbòlicament a l'Hospitalet, però la campanya s'estén ja a tot Catalunya. Comprovem com estan en altres indrets, per exemple, a Tortosa.
El tret de sortida de la campanya de vacunació de la quarta dosi de la Covid a l'Ebre s'ha donat a la residència Sant Miquel Arcàngel de Tortosa, al Baix Ebre.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
A les Terres de l'Ebre, Salut té previst vacunar unes 5.000 persones considerades de risc en aquesta primera fase d'administració de la quarta dosi contra la Covid-19 que s'ha iniciat avui. Són persones que viuen en residències de gent gran i majors de 80 anys, a les que també se les vacunarà contra la grip. El director de Salut a les Terres de l'Ebre, Joan Nin, ha destacat la importància de la vacunació.
Penseu que això ens ha donat un resultat molt efectiu durant els últims anys, perquè creiem que una arma fonamental per combatre possibles epidèmies és el que és la vacunació. I això està que actualment tenim una situació de Covid totalment controlada, tant a nivell assistencial als hospitals com a nivell assistencial a nivell de les UCIs. Per això comencem aquesta campanya de vacunació, que creiem que és bàsic i molt important.
A mitjans d'octubre es preveu ampliar la doble vacunació a persones majors de 60 anys. Si no hi ha un repunt de Covid, Salut no té previst ampliar els punts de vacunació que ara hi ha a Tortosa, Amposta i Móra d'Ebre.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. Mor una dona al precipitar-se en una zona rocosa a la platja d'Almadrava, a Roses.
Els bombers de la Generalitat han treballat avui en el rescat d'una dona que ha perdut la vida al precipitar-se per una zona rocosa a la platja d'Almadrava, al terme municipal de Roses, a l'Alt Empordà. A 3:15 del migdia, els bombers han estat alertats de la caiguda de la dona que caminava amb un grup de 3 persones més. La caiguda de la dona ha estat d'uns 10 metres i s'ha produït mentre el grup intentava davallar per uns graons que portaven al cap, anomenat Punta Almadrava. A l'indret de l'accident s'han desplaçat 2 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat, l'helicòpter amb el grup d'actuacions especials, els GRAE, i el metge especialitzat en rescats. En accedir a la víctima s'ha procedit a realitzar tasques de reanimació durant aproximadament 10 minuts sense resultat.
La tercera nit de les festes de la Mercè a Barcelona ha transcorregut sense els incidents de la matinada de diumenge, que va acabar amb una persona morta i 12 detingudes. Les detencions, però, s'han tornat a repetir aquesta passada nit, on una persona ha resultat ferida per un atac amb arma blanca. David Amador.
Tot i aquests incidents, no hi ha hagut els aldarulls ni els saquejos a comerços de la matinada de diumenge. El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, admet que la proliferació de les armes blanques és un fet que ha de preocupar tota la societat.
Aquesta cultura de l'arma blanca, no?, és un tema que ens ha de preocupar, perquè apareixen no en les festes majors, sinó que és un element que està present en moltes de les activitats delictives que es produeixen. Per tant, aquest és un tema que la policia doncs analitza per veure doncs de quina manera també es poden fer les requises que corresponguin.
Els comerciants, però, exigeixen a les autoritats que acceptin que hi ha un problema de seguretat pública a Barcelona i que implementin noves mesures. Ho ha dit a la xarxa de comunicació local el president de l'eix comercial de la Creu Coberta, Lluís Llanes.
Hi ha hagut una persona morta i el gran problema és que l'altre que el va matar anava armat. I aquest és el problema, que cada dia hi ha més persones armades a Barcelona. No és una cosa de frivolitat, és una cosa que es té que acceptar.
Malgrat tot, aquest estiu a Barcelona, segons l'informe del consistori, s'han registrat al voltant d'un 12% de fets delictius menys que en el mateix període del 2019, l'any previ a la pandèmia.
També sobre seguretat pública, el jutjat de Figueres ha enviat a presó el jove detingut per assassinar d'un tret una dona a Empúria Brava i robar-li l'autocaravana per fugir.
L'investigat explica que va cometre el crim obeint una veu interior que li ordenava matar qui es trobés dins l'habitatge. Es va trobar la víctima dormint, li va tapar la cara amb un coixí i li va disparar a boca de canó. L'home, un alemany de 57 anys, també ha declarat que li havia agafat la pistola al seu germà a principis d'agost abans de marxar d'Alemanya en bicicleta amb intenció de fer el camí de Santiago. La causa està oberta per assassinat, violació de domicili, tinença il·lícita d'armes i robatori.
En clau política, quan falten menys de 24 hores perquè tingui lloc el debat de política general, les tensions entre socis de govern semblen haver revifat.
Malgrat que la tensió entre els dos socis de govern havia disminuït els últims dies, en la roda de premsa d'aquest dilluns, la secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha fet un advertiment a Junts per Catalunya i proposa enfocar-lo com una oportunitat per crear aliances.
Alguns voldran fer d'aquest debat de política general l'escenari d'una divisió o l'escenari per buscar excuses. No és el moment de voler desestabilitzar el govern del nostre país per qüestions internes, per disputes internes d'algun dels socis de la coalició. Seria irresponsable.
I en declaracions a la xarxa, la diputada del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, demana restablir la unitat estratègica de l'independentisme.
Toronjo ha responsabilitzat Esquerra Republicana d'aquesta manca d'unitat.
Fem una valoració positiva pel que fa a nivell sectorial de l'acord de govern amb Esquerra Republicana, però sí que hi ha punts en els que no estem contents i cal reivindicar i cal que realment es portin a terme, des de construir una direcció estratègica perquè tots els actors independentistes vagin a la una i generi aquest consens que és el que tothom ens demana, però a més també una coordinació de quina és l'activitat parlamentària a Madrid, a la resta de cambres.
Aquestes diferències de ben segur es traslladaran al debat de política general que comença demà al Parlament de Catalunya. Serà una prova de foc per l'estabilitat del govern i per la relació entre els dos partits que el formen. La primera sessió arrencarà aquest dimarts al matí i culminarà divendres. En un moment d'hores baixes, en el si de la unitat de l'independentisme, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avançat que vol llançar una proposta àmplia per l'autodeterminació. Mont Carvajal.
El debat sobre l'orientació de política general del govern es celebra al setembre i marca l'inici del curs parlamentari. Serà el segon que afronta Aragonès al capdavant de l'executiu. El presidirà Alba Vergés com a vicepresidenta en funcions de presidenta, en comptes de Laura Borràs, que va ser suspesa de càrrec i atribucions. Els partits de govern, Esquerra i Junts, intentaran aparcar les seves diferències després de dies de tirar-se els plats pel cap sobre com culminar la independència. Però el focus es posarà sobretot en la crisi energètica, social i econòmica que s'apropa. Al matí, Aragonès exposarà el seu pla de treball, present i futur. Els grups diran la seva a la tarda. Començarà el PSC. El ple reprendrà divendres a les 11 amb el debat i votació de les propostes dels grups. Dimecres i dijous no hi haurà sessió.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més qüestions. A Tarragona s'ha hagut d'activar aquesta matinada el pla secta per una fuita de nafta a l'empresa Acesa, al polígon sud. El material no és perillós, però sí que ha deixat sentir una forta olor a gas i benzina que s'ha estès pel centre de la ciutat i per alguns punts del litoral entre el Tarragonès i el Garraf o fins i tot alguns punts de Barcelona. Protecció Civil alerta que les males olors poden estendre's fins demà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
A prop de les 4 de la matinada al polígon químic sud de Tarragona s'ha produït una fuita de nafta entre 100 i 300 metres cúbics de l'empresa Acesa. A partir de la 1 del migdia s'ha començat la maniobra del gas restant en un altre desbalsament amb l'ajuda d'una canonada. Degut al procediment del buidatge de dipòsit ha provocat forts episodis de males olors al llarg del litoral de Tarragona fins al Maresme. Fins a 7 dotacions de bombers de Catalunya i bombers del Parc Químic de Tarragona han ajudat a la contenció en la fuita. A partir d'aquí el telèfon d'emergència 112 ha rebut de 2:15 i 2:15 fins a 200 trucades provenents del litoral del Tarragonès i del Garraf per fortes olors de gas i de benzina. En aquests moments, les olors van direcció al litoral barceloní. L'empresa ha confirmat que en aquests moments està controlada la situació. S'espera que les fortes olors es puguin continuar allargant-se fins a les properes 12 i 13 hores, ja que les tasques del transvasament per la canonada de nafta té prevista una durada entre avui la matinada i demà al matí.
Doncs no marxem de terres tarragonines. Altafulla va recuperant la normalitat després dels aiguats d'aquest cap de setmana. El consistori està arranjant els desperfectes més urgents a la platja i es compromet a donar suport als particulars afectats per tramitar ajuts. Altafulla, Ràdio Carol Cubota.
Carrers i places d'Altafulla majoritàriament ja presenten el seu aspecte habitual després de les acumulacions d'aigua que hi ha hagut aquest cap de setmana arran de les pluges torrencials de divendres nit i dissabte de matinada. Fora l'aigua de la via pública i també dels equipaments municipals, toca ara refer danys en aquests mateixos equipaments i també a l'exterior, com per exemple en algun forat al carrer o alguna llamborda malmesa. Igualment, com ha explicat l'alcaldessa Montse Castellarnau, caldrà substituir el quadre elèctric de l'EAR d'Infants Hort de Pau o bé arranjar les incidències en l'enllumenat públic.
N'hi ha punts d'enllumenat públic, malgrat haver baixat la fase i que ja s'ha fet doncs, de pujar els diferencials perquè tornin a funcionar i veure que la majoria d'ells estan arreglats, encara que era algun punt, que a dia d'avui encara en fallen. I per tant, doncs, aquí s'ha de tornar a mirar on falla i què s'ha de canviar.
Novament, la platja ha estat un dels indrets més afectats amb els accessos del passeig impracticables i el descalçament de serveis i que Castellarnau augura que la recuperació serà lenta.
I encara al voltant dels aiguats, aquesta passada nit s'han complert 60 anys de la fatídica nit de les pluges torrencials que el 1962 van deixar un miler de morts al Vallès. Les principals poblacions afectades han organitzat actes commemoratius. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El 25 havia estat un dia amb temperatures de 30 graus, mentre que la nit es va produir el fenomen de la gota freda, que va generar tempestes de 166 litres per metre quadrat. Molts habitatges de poca qualitat van quedar afectats, mentre que les persones que vivien en barraques al costat del riu van ser arrossegades per la força de l'aigua. Pep Hernández, d'un testimoni dels fets, ha explicat com ho va viure el cafè de la ràdio.
El riu iba de banda a banda, bueno, bajaban tablas, palos, animales muertos. Era impresionante la cantidad de agua que portava el riu,
La riuada també va afectar les fàbriques del ram de l'aigua que hi havia al costat del riu i aquestes van ser les primeres en rebre les ajudes públiques. Malgrat les xifres oficials, els experts calculen que, com a mínim, hi hauria 1.000 víctimes mortals.
Doncs el catedràtic d'Enginyeria Hidràulica de la UPC, Juan Pedro Martín Vide, reconeix que els científics encara no en saben prou de les característiques de les rieres i avisa que les riuades del Vallès es podrien repetir.
Tot i això, matisa que les conseqüències haurien de ser diferents perquè ja no viu ningú al costat de les rieres. Ho ha dit aquest matí a Notícies en Xarxa.
Les conseqüències d'aquell moment que hem vist repetidament en els últims reportatges són degudes a l'ocupació de l'espai de la riera i això ara és bastant més conegut i més controlat. Per tant, no hi haurien les víctimes que hi va haver, però diguem que el tipus de tempesta torrencial podria tornar a passar.
Encara en territori, el túnel de la variant d'Anglès ja està completament perforat. Aquest matí s'han dut a terme els últims treballs que permetran connectar la C63 amb la Nacional 141. L'obra, que va començar ara fa un any, evitarà que cada dia circulin pel centre de la ciutat 2.000 vehicles pesants. Des del govern asseguren que els treballs estaran acabats abans de finalitzar l'estiu vinent. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Després d'un any, Anglès ha pogut veure la calada de l'última paret del túnel de la variant, una obra que connectarà la C63 a l'alçada del cementiri amb la N141, just al costat de la gasolinera en direcció Girona. L'obra, que finalitzarà l'estiu vinent, permetrà a la vila d'Anglès reduir considerablement el nombre de vehicles que hi transitin per dins de la població, com explica el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró.
Ajudarà a millorar moltíssim la qualitat de vida dels ciutadans d'Anglès, perquè avui hi passen aproximadament uns 20.000 vehicles pel centre de la ciutat i, per tant, podrem desviar gran part d'aquest trànsit, sobretot vehicles pesants, per aquesta variant a través d'aquest túnel. És una obra llargament demanada per aquest municipi, pels seus ciutadans.
Respecte als vehicles pesants, n'hi circulen cada dia 2.000, una xifra que també es veurà dràsticament reduïda gràcies a la nova variant.
En cultura, les festes de la Mercè de Barcelona tanquen avui amb el Piro Musical.
Serà a les 10 de la nit a l'Avinguda Maria Cristina. L'espectacle pirotècnic va a càrrec d'Igual i estarà dedicat a la música italiana, al feminisme, als 175 anys del Liceu i la pau al món. Abans, però, els diferents escenaris acolliran els últims concerts, com Contrablues o Mans O.
I aquest matí s'ha fet la presentació del pla estratègic del nou Museu d'Art Jaume Morera de Lleida. El nou centre d'art, que preveu inaugurar-se l'estiu de 2023, ampliarà el seu discurs museogràfic per convertir-se en el primer museu d'art modern i contemporani del país. Ho ha Lleida Ràdio, Míriam García.
Per tal de reflectir aquest canvi en la seva nomenclatura, el nou nom que rebrà l'espai serà Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, una denominació amb la qual es vol convertir en un referent a nivell català, tal com apunta el seu director, Jesús Navarro.
Si fem aquest salt, que deia d'atensar-nos més a l'actualitat, és perquè volem reivindicar la singularitat d'aquest museu. És l'únic museu d'art modern i contemporani del país que parla d'una manera sostinguda i d'una manera amb un relat llarg sobre el que ha estat l'art del segle XX i arribem pràcticament fins a l'actualitat.
Aquest és un dels canvis inclosos en el Pla Estratègic 2022-2025 del museu que s'ha presentat aquest dilluns. Un altre dels aspectes que es vol potenciar és l'àmbit digital i comunicatiu, motiu pel qual es crearà una nova imatge corporativa que es presentarà pròximament i també s'idearà un nou espai digital museogràfic.
I a Tarragona, després de Santa Tecla, ara el plat fort és el concurs de castells, ja en marxa, i que culminarà el proper 10 d'octubre. Es tracta d'una gran fita castellera, considerat l'espectacle més gran del món, que se celebra cada 2 anys, principalment a la Tarraco Arena Plaça, antigament anomenada Plaça de Braus. Des de Tarragona Ràdio, la nostra companya Aina Mallol ens fa 5 cèntims de la seva història.
El concurs de castells de Tarragona neix el 1932, responent a una dinàmica nova d'expansió i efervescència castellera, amb el creixement de nivell i l'aparició de colles a Tarragona i al Vendrell, que se sumaven als tradicionals xiquets de Valls. El concurs de Tarragona, a més, neix a proposta de Pau Casals, que presideix les edicions del concurs del 32 i el 33, que se celebra a la plaça de Braus de la ciutat. Els anys següents no es va poder repetir, en part per la convulsa situació sociopolítica del país. Gairebé 20 anys després, Tarragona també torna a organitzar concursos, amb un total de 3 edicions entre el 52 i el 56, però la convocatòria no es consolida. No és fins al 1970 que es crea el Patronat Municipal de Castells i es decideix recuperar els concursos per tal de garantir que la ciutat continuï sent una plaça castellera de primera ordre. A partir d'aquell moment, la convocatòria actual a la plaça de Braus es produeix cada any per ell ininterrompudament.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El jugador del Barça, Ronald Araujo, serà intervingut quirúrgicament aquest dimecres del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta. La intervenció es farà a la ciutat de Turku, a Finlàndia. Araujo s'estarà entre 2 i 3 mesos de baixa i es perdrà, per tant, el Mundial de Qatar. El club blaugrana ha informat també aquesta mateixa tarda de la lesió de Frenkie de Jong, una elongació al semitendinós de la cuixa esquerra que el podria deixar 2 setmanes de baixa, i la de Memphis Depay. El davanter té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra que podria apartar-lo 1 mes dels terrenys de joc. També avui hem sabut que el clàssic entre el Madrid i el Barça, seguim parlant de futbol, ja té data i hora. La plataforma televisiva de Zona ha anunciat a les xarxes socials que el partit del Santiago Bernabéu es disputarà el diumenge 16 d'octubre a 16:45 de la tarda. I parlem de bàsquet perquè aquest vespre, d'aquí una estona, a partir de les 8, el Força Lleida juga a la pista del Morabanc Andorra en partit de la Lliga Catalana L'Esport. Des de UAU Lleida Ràdio ens informa la Míriam García.
Es tracta del partit d'anada de la Lliga Catalana LEP i que viurà el seu enfrontament de tornada a l'Espai Fruita Barris Nord aquest dijous vinent. Dos partits que per l'entrenador de l'ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, en són 2 més de pretemporada, tot i tenir el caràcter oficial que tenen.
Jo, des de això que he entrenat la Lliga Catalana, així que és com un partit oficial, però sempre és, per mi són partits de pretemporada, no? I així ens ho agafem. Un partit, a més, contra un dels millors rivals, no?, de la categoria, a més, que ens exigirà molt, així que què millor, no?, que tindre aquests dos partits seguits ara. Crec que ens vindran molt bé per a posar en pràctica el que estem treballant el dia a dia, i per mi són, sí que són oficials de la federació, però per mi són uns partits de pretemporada, així que com un entrenament més.
I és que, segons l'entrenador de l'ICG Força Lleida, tindrà endavant una de les millors plantilles de l'Aleport 2022-2023. El partit avui a les 8 del vespre a Andorra.
També en bàsquet, el Joventut de Badalona acabarà jugant la semifinal de la Lliga Catalana Femenina davant del Cadí la Seu, i és que les badalonines accedeixen a la màxima competició catalana femenina de bàsquet després de guanyar la Lliga Catalana Challenge en una final en què es van imposar el Lima Horta, una final que es va poder veure a les teles locals i a la plataforma Xala. I demà es juguen partits de la segona ronda de la Copa del Rei de Futbol Sala amb 3 equips catalans implicats. El Mataró juga a la pista del Grupo Osa de Mallorca, mentre que el Club de Futbol Sala de Salou rebrà el Barceloneta. Són eliminatòries de Copa del Rei a partit únic. I això és tot pel moment.
Moltíssimes gràcies, Eduard. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Eduard Cabrià als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. On a parlé tout de New York, on a parlé de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas beau bourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Je t'aime, je t'aime. Tu m'avais manqué. sépare et qu'on ait à choisir un camp. Ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. Lad mir hat sich in mir entwarnt. N'a que Bruxelles vaut mon âme. Et si un jour elle se sépare et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. El jutjat de Figueres ha enviat a presó el jove detingut per assassinar d'un tret una dona a Empúria Brava i robar-li l'autocaravana per fugir. L'investigat explica que va cometre el crim obtenint una veu interior que li ordenava matar a qui es trobés dins l'habitatge. Es va trobar la víctima dormint, la va tapar la cara amb un coixí i li va disparar a boca de canó. L'home, un alemany de 57 anys, també ha declarat que li havia agafat la pistola al seu germà a principi d'agost abans de marxar d'Alemanya en bicicleta amb intenció de fer el Camí de Santiago. La causa està oberta per assassinat, violació de domicili, tinença il·lícita d'armes i robatori. El 87% de les multes que s'han posat aquest any a Ripoll es posen al mateix lloc i per al mateix motiu. Ràdio Ripoll, Judit Lechon.
Durant els primers 6 mesos d'aquest any hi ha hagut 3.265 infraccions a Ripoll, la majoria de les quals centrades en el barri vell. Molts conductors no respecten la normativa de trànsit en aquesta zona de la vila i tampoc tenen en compte la senyalització que indica com circular correctament.